Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Continuem amb el tema de la setmana d'avui, dedicat a conèixer històries de periodistes que han acabat treballant de mestres o professors. Així que ara anem als estudis de Domenys Ràdio, on la Lourdes Meronyo ha parlat també amb dos companys més. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs continuem amb aquest tema de la setmana amb més periodistes que s'han passat a l'altre costat, al món de l'ensenyament, i tenim un conegut del programa que hem compartit estones de ràdio, que és l'Albert Sunyol. Molt bon dia, Albert, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes, què tal, com esteu?
Bé. Encuriosits una mica de quants periodistes esteu... anant-vos al costat fos, anava a dir.
Anant-vos cap a l'ensenyament. Ja pots dir, sí, al costat fos. Encara ens podem considerar així, que passem al costat fos.
A veure, a tu t'apassionava, a més fa molts anys que ens coneixem. Què et passa perquè diguis, no, s'acaba el periodisme, almenys momentàniament, i me'n vaig al món de l'educació?
Doncs mira, diria que és un conjunt de factors. Jo estava a una ràdio local, estava en aquest cas a Calafell, i mira, estava fent una secció d'escoles on cada setmana estàvem visitant una escola o un institut, i allí jo crec que va néixer una miqueta el tema de voler interessar-me més, no?, per l'alumnat, perquè estàvem ja acostumats a tractar amb ells cada setmana, no? I tenia ganes també potser d'aprofundir una miqueta més en aquest vessant comunicatiu, però, clar, des de l'altre costat, en aquest cas, des del món de l'ensenyament, no? Això un factor. I després et diria un altre que, a veure, no hem de negar també quina és la realitat del sector a casa nostra. Mm-hmm. També portava anys, en aquest cas, a la ràdio local, amb unes dinàmiques de treball, i també tenia ganes de fer un canvi. Quan dius portes temps, vull dir, l'ofici, doncs, m'encanta, vull dir, jo no deixo de ser periodista, però sí que tenia ganes també de tenir un altre repte, un altre canvi professional, i vaig pensar que era el moment oportú.
Mm-hmm. Clar, m'imagino, no sé si tu ja tenies aquest màster específic que antigament es deia d'una manera, ara es diu d'una altra, jo ja m'he perdut. El vas haver de fer per preparar-te o ja el tenies?
No, el vaig fer. Va ser durant el curs passat, de fet, va ser tot l'any dedicat exclusivament al màster, perquè és aquesta formació que has de fer sí o sí durant aquest any acadèmic. Mm-hmm. I en el meu cas, doncs sí, era el requisit per poder fer-ho.
I com valores l'experiència que estàs tenint?
Doncs és un món totalment nou, perquè clar, els periodistes sabem perfectament de què va la nostra feina, coneixem aquestes dinàmiques. El que passa és que clar, quan entres a un institut, doncs entres a un món que potser sí que has viscut com a alumne, però no amb les dinàmiques de professor, en el sentit que t'has de preparar unes classes, has de saber sobretot a quin alumnat t'estàs adreçant. I el que sí que estic veient, Lourdes, és sobretot el tema de la gestió d'aula. No és només el fet de preparar-te una classe, sinó després quina amalgama d'alumnat et trobes, com et dirigeixes amb ells, què pensen, si fins i tot pots arribar a fer classes o no en situacions normals, perquè pots imaginar, doncs, que a les aules, doncs, no és tot ni un color de rosa ni tampoc és tot un drama. Per tant, has de fer també un joc d'equilibris, no només saber com fer la classe, sinó també com comunicar. Important també, que això m'ho emporto del sector del periodisme, no? Saber com comunicar i també, doncs, una mica, doncs, ells també com reaccionen.
Clar, perquè, a veure, el màster aquest, jo, no sé si us ensenyen a preparar-vos o us preparen per aquesta nova situació o només es dediquen al tema de classes, de tu ensenyaràs X assignatura.
A veure, el màster és una pinzellada. És un màster que jo sincerament crec que no té una clara vocació pràctica, perquè encara, doncs, sí, és cert que et dona conceptes teòrics, maneres d'enfocar-ho a classe, el que passa que després, al final, el que t'emportes del màster és, bueno, un temps determinat de pràctiques que cada centre educatiu l'enfoca de la seva manera, i jo crec que la realitat es veu el dia que trepitges el centre i en el dia on tu has de ficar-te davant d'una classe i veure què en fas, saps? Vull dir, el màster ja et dic, és només una petita pinzellada. No? Si un pretén que amb el màster doncs, puguis aprendre com donar classes, doncs ara mateix et diria que no. Eh? No dic que no canvi, que no es reenfoqui, però jo crec que el màster no serveix ara mateix per això.
Uh-huh. Com va ser la primera classe que vas fer? Perquè crec que, bueno, jo crec que seria com un trasbals de cap brutal, no?
Sí, home, la recordo, doncs, com em pots imaginar, molt de nerviosisme i de saber què faig, no? Perquè recordo que arribo a les 8 del matí al centre, em van fer una petita explicació de les instal·lacions, però és que a les 9 del matí em trobava a una classe i em van dir, té, aquí tens les claus, aquí tens un grup d'alumnes i posa't davant, no? Llavors, doncs bé, torno una mica a insistir, no? Una mica tirada en tècniques de periodisme, en aquest cas, doncs, ser molt comunicatiu, intentar doncs, ser molt proper i presentar-me, perquè al final el que fas els primers dies doncs, és presentar-te, explicar una miqueta quins objectius tens de l'assignatura, però sí que ho recordo amb molt de nerviosisme. No? Fins i tot pensar, què estic fent, no? Realment, estic fent de professor? Sí, és una mica estrany.
Déu-n'hi-do. Escolta, tu estàs a secundària? O a institut, sí. És que no, ara jo vinc de l'EGB i m'he perdut amb el tema aquest. Però estàs a l'institut,
sí,
no?
Exacte.
Escolta, professors i alumnes tenen mala fama.
Sí.
Sí, tu sí, com ho vius en primera persona, això, ara?
Home, sí que es constata que hi ha una mala fama generalitzada, no? Perquè això ho comparteixes amb altres professors, que, bueno, que et diuen no, com ha canviat al llarg del temps la fama que tenia el professor, però després tu experimentes a l'aula, no? Perquè, per exemple, jo no sé si recordes tu, Lourdes, com era doncs, la figura del professor quan entrava a l'aula, no? Potser que posava un cert respecte, no?
Molt, deies, molt.
Doncs, home, ve un professor i t'asseus ràpidament, no?
Sí.
Però, clar, ara et trobes de que no és així. No és així, perquè estic ara mateix en el segon institut d'aquest curs acadèmic i et trobes que en general hi ha de tot, no? No podem fer grans generalitzacions, però el que veus en línies generals, doncs el professor no és aquella figura d'autoritat ni de respecte. Tu has d'insistir molt en que callin, en que comencem la classe, és a dir, costa molt fer aquestes transicions, tant des de l'inici com, per exemple, en cavalcar activitats, perquè la figura del professor costa encara de respectar-la.
Per què creus, és a dir, tu que vens del periodisme i al final doncs, els periodistes ens dediquem a preguntar, sabem molt bé preguntar, no?, i investigar, on creus que radica tu que encara ets novell i que no portes doncs, molts anys, on creus que radica en que s'ha perdut el respecte en general, en que qui hauria de donar eines, anem a ser una mica crítics, de el professor és una autoritat, entre cometes, no ha perdut aquest rol?
Jo crec que al final és un conjunt de coses. No sé, la societat en general, no, és, jo crec que és molt menys respectuosa, però ja no només amb els professors, no? Sinó en el dia a dia, només cal veure doncs, què es diu a les xarxes socials, no? El poder que atorga l'anonimat, per tant, també el ser el que veuen a casa, comportaments que veuen a casa. Tot això jo crec que al final acaba confluint a l'aula, no? I al final és un reflex una mica de la societat que tenim avui en dia, no? Si l'alumne veu coses que doncs, a casa, per exemple, se li toleren, doncs potser és més fàcil, no? Pensar que l'escola és un lloc amb certa impunitat o que el professor li és igual. També és cert que hem de parlar del propi sistema educatiu, no? També què s'està prioritzant? De que traguem graduats d'ESO? S'està valorant el factor de l'esforç, de que no sigui tan fàcil passar el curs? Per tant, són molts factors que conflueixen perquè puguem dir, al final, perquè es produeixen aquests comportaments.
Clar. Tu ets una mica més jove que jo. Tu has vist que hagi baixat el nivell d'exigència?
Totalment. I això t'ho dic amb claredat, eh? Jo crec que el nivell, almenys parlo de la meva experiència del que he vist fins ara, el nivell és aviat tendint a baix. També és veritat de que no s'estan fent les coses que es feien abans, almenys pel que fa al mètode d'ensenyament. Tampoc és el típic ensenyament que nosaltres podíem entendre d'arribo, faig la classe magistral, pren apunts i fas un examen on has de desenvolupar tot. També hem canviat una mica aquest paradigma i també des d'ensenyament s'està buscant això, que siguin més avaluacions continuades, que puguis tenir petites tasques on tu puguis valorar. Ara, també és cert que certs alumnes s'hi arrepengen i que fan el mínim possible i que tenen doncs, aquesta confiança de dir, bueno, com que passaré el curs i no m'exigiran més del necessari, doncs anem fent.
Clar.
Per tant, és com una cadena, no? Un peix que es mossega la cua.
Clar. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs, escolta, Albert, moltíssimes gràcies. Et desitgem des d'aquí, des del PNS en xarxa, molta sort, molta paciència, perquè em sembla que la necessitaràs i la necessites cada dia. Per
és un treball bastant psicològic, també.
Sí, no?
Que, no és només ensenyar, sinó també tot això, tot aquest tractament psicològic i de com t'adreces als alumnes, sí? Saber gestionar també incidències, totes aquelles situacions que puguin passar a l'aula, però vaja, és un repte xulo, també.
Déu-n'hi-do. Albert, moltíssimes gràcies, com sempre, i molta força i endavant amb aquesta nova etapa de la teva vida.
Igualment, moltíssimes gràcies per pensar-hi i molta sort i molts èxits amb el programa.
Moltes gràcies, una abraçada. I després de l'Albert, doncs, un altre periodista que s'ha anat cap a l'altre costat, cap a l'ensenyament, que és el Gepi Selva. Molt bon dia, Gepi, com estàs?
Molt bon dia, com va tot?
Bé, 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 la veritat és que bé, ja saps que hem entrat en precampanya electoral, per tant, els polítics doncs, ara no són benvinguts aquí a la ràdio. I ara doncs, parlem amb periodistes que us aneu cap a l'ensenyament. Què passau?
Doncs sí, mira, jo vaig començar, quan vaig treure la carrera, vaig fer les meves primeres feines amb alguna redacció i amb alguna revista més a nivell local. I jo ja vaig veure que, com vaig, durant, mentre feia la carrera i una vegada vaig sortir, vaig veure que el futur era una mica complicat al món del periodisme i em vaig anar especialitzant més amb la comunicació d'empresa i d'institucions, sobretot d'administració pública. I no res, els últims anys he estat treballant en un consell comarcal. Sí que portava tasques de nivell comunicatiu, però el rol, la funció no estava definida. Llavors feia de tècnic de promoció econòmica del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i com que necessitaven una figura que fes algunes tasques de comunicació, també els ajudava. I allà la veritat és que estava molt bé i estava, em sentia realitzat i hi havia molt, molt bon ambient amb companys i amb tota mena dels estaments més públics. Però mira, sense quasi voler-ho, em vaig topar amb el món de l'educació, em va agradar, I he entrat de cap i estic content.
Portes des del mes de gener, febrer, si no recordo malament.
Sí.
Quina valoració en fas d'aquests mesos?
Doncs bé, molt positiva, molt positiva. Ja et dic, la feina que tenia anteriorment estic supercontent i tornaria, eh? Però la feina de professor de secundària, una m'agrada molt els joves, m'agrada molt els nens i les nenes i m'agrada molt els joves i sempre havia estat amb joves, sobretot a la vessant esportiva, feia entrenador de hockey i m'agradava molt, creia que tenia unes bones dots socials, però ara, una vegada he entrat al món de l'aula i de l'institut i de l'alumnat, doncs la veritat és que em satisfà, m'agrada. Trobo que a nivell social, a nivell de tracte amb l'alumnat, se'm dona bé, m'agrada i crec que tenim bona relació, però em costa una miqueta més a nivell de continguts, que aquí és on crec que els periodistes ens hem de posar més les piles, però vaja, motivat per reciclar-me, per actualitzar-me i bé, molt content.
Quines classes fas? Perquè parlant amb l'Albert em deia que ja havia fet el màster aquest que et dota per fer ensenyament, havia agafat el tema de castellà. Aquí quines matèries vas agafar tu?
Sí, jo l'estic fent actualment, ara, el màster. Jo estic treballant i estic fent el màster perquè jo estic fent l'especialitat de Llengua i Literatura Catalana i com que hi havia moltes vacants, moltes mancances per cobrir places de català, doncs ens van, molta gent com jo, ens van deixar amb la carrera de periodisme i amb el C2 de català, amb el compromís de que ens trauríem el màster, amb, crec que era amb 2 o 3 anys, doncs ens deixen exercir.
D'acord.
I estic exercint i traiem el màster a la vegada. Sí, sí.
Uf, i com és?
Bé, és dur, perquè... No, és el que et comentava. És dur, però m'agrada, perquè, clar, jo he estudiat periodisme, no he estudiat ni filologia catalana, ni he estudiat en magisteri, ni com ensenyar. Llavors, per una banda, t'ensenyen a ensenyar, a aprendre, coses potser més aviat bàsiques que són lògiques i que quan te les expliquen dius, ostres, tens raó, però les has de repassar, i també contingut més aviat de llengua i literatura catalana més específic. Així que és una feinada, però va bé per anar actualitzant-me.
El tema de continguts, clar, tu deies, ens hem de posar les piles. Clar, jo m'imagino que una cosa és venir del món del periodisme, quan ja toques l'administració pública, que és un periodisme no el que estem acostumats, no? O el que últimament busquen els diaris, que són aquest clic fàcil, posar-te de mestre deu ser com un reset total de ment, no?
Sí, sí. Per la meva banda em va anar bé que em vaig treure el C2 de català l'any passat, fa un any i mig, i aquí ja em va servir molt per anar estudiant. Però ara toca preparar-se molt bé les classes. M'he de preparar molt millor les classes, que entenc que companys i companyes meves que han estudiat filologia catalana, i estudiar, i sobretot això, recolzar-me amb els meus companys i companyes de filologia catalana, que al final jo també sóc un intrus allà, i ells són els que tenen els estudis adients, doncs, per impartir les classes. Però com que em falten, doncs, bé, ja et dic, m'ho passo molt bé, no em fa res estudiar, i sí que és cert que, evidentment, tot el que són, jo porto diferents nivells, però sobretot és tot ESO i batxillerat. Llavors, a nivell d'ESO no tinc cap problema i m'ho preparo i bé, i gaudeixo. Sí que quan tinc classes de batxillerat, doncs me'ls he de preparar bé i he d'anar a consciència i m'ho he d'estudiar bé, perquè, evidentment, no podem donar un mal servei a l'alumnat.
Has dit una paraula que l'Albert m'havia mencionat fora de micros, intrusisme. Aquesta és una sensació que tots teniu. Per què?
Sí, una miqueta sí. Una miqueta sí. Bé, perquè al final... jo m'hi he trobat poc, però algun cas m'he trobat, doncs, que algun comentari d'algun company o companya, que clar, no ets filòleg català i estàs exercint com a tal. Però vaja, sincerament, no faig res il·legal, no?
Clar,
evidentment intento fer el millor que puc. Molt segurament algun d'aquests filòlegs catalans serà més competent o tindrà més capacitats o continguts severs que jo no tinc, però vaja, també penso jo que sóc novell, que porto 3 mesos a l'educació i que mica en mica m'hi he posat al seu nivell. Però vaja, sí que a vegades tens aquesta sensació, però vaja, és una problemàtica que hi ha dintre del món de l'educació, que manquen professors de moltes especialitats, entre elles català, i el que està clar és que no es pot desatendre la societat i els nostres joves. Sí que és cert que el que et deia abans, que jo potser també intentaria, no sé, és molt complicat canviar les normes, no? Però intentaria que la gent que, com jo, que venim d'altres carreres, d'altres estudis, portéssim les assignatures, els nivells més baixos de l'ESO, i potser els filòlegs catalans que tenen més experiència, doncs portar més els tercers, quarts d'ESOs i primers i segons de batxillerats pel contingut i pel nivell que s'ha de donar. Tot i així, ja et dic, no em fa cap por i bé, vaig anant fent.
El periodisme t'ha ajudat a l'hora de fer classes, per exemple, a l'hora d'oratòria, no? Una cosa que ara sentim molt en preeleccions.
Sí, sí, jo crec que sí. Jo crec que en aquest sentit m'ha ajudat molt. Així com, com ara també des del currículum nou d'educació ens fan fer molts, molts comentaris de text, molts, molta comprensió lectora. No, sí, sí, ja et dic, no és descabellat ni molt menys que deixin a estudiants de periodisme exercir de professors de llengua, literatura catalana o castellana. En moltes àmbits de molts temes que toquem a l'aula, recau més estudis que hem fet a nivell de comunicació que no pas de filologia catalana, per exemple, no? Però vaja, jo crec que sí que m'ha ajudat a nivell d'oratòria, a nivell de tracte social, a nivell de la teva desenvoltura, la postura que tens davant de l'alumnat o en, parlant en públic, així que sí, sí, crec que ha ajudat.
I per finalitzar, Gepi, el tracte amb l'alumnat. L'alumnat és agraït? O hi ha mala fama pel que sentim als mitjans de comunicació?
No, jo no me n'he trobat mai, Bé, evidentment que sempre hi ha tot tipus de persones, com hi ha tot tipus d'adults, doncs hi ha tot tipus de joves, però jo crec que la gran majoria sí, i els nois i les noies són els primers que veuen les coses, i si tu ets, entenc, bona persona i ets agraït i els tractes bé, ells et tracten bé. Ja et dic, sempre hi haurà excepcions, com a tota la societat, però sí, jo crec que és el que et dic, si tu els tractes bé i se senten acompanyats i guiats per tu, ells també et tracten bé. Clar.
Doncs, Gepi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Molts èxits, molts encerts en aquesta nova etapa i ja ens aniràs explicant.
Moltes gràcies, Lourdes, una abraçada.
Una abraçada.
Como quiero que me quieras y termina la condena. Me divierte, maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval, yo estoy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás. I don't need honesty.
Amb el més nou de Rosalía ens plantarem a 11:15 a la segona cita d'aquest matí de dimarts/dilluns amb l'actualitat del Penedès. Soy una mami y si hay un día hoy es ese día para ser y cambiar o no ser y disfrazar. You're angel, you're my vamp tonight. I don't need honesty, baby.
Ay, dame esa pulsera de flores, me la pondré en la muñeca cuando despierte, así yo lo sabré, así yo lo sabré, yo sabré que fue real, será mi tótem, lo sabes tú y nadie más.
Són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, és moment de tornar a acostar-nos a l'actualitat. Des de la redacció de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Ensón. Començarem recordant que les retencions a l'AP7 cauen un 20% per Setmana Santa gràcies a les limitacions de velocitat i també als carrils addicionals. Les retencions a l'AP7, doncs, durant aquests dies s'han reduït en aquesta xifra, en aquest percentatge, un 20%, segons explicava el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, que ha atribuït aquest descens a les limitacions de velocitat que s'han aplicat, als bons resultats dels carrils addicionals i també a l'elevada heterogeneïtat de la mobilitat. En aquest sentit, ha dit que s'han registrat retencions en un total de 45 vies d'arreu del país. L'autopista, que en els darrers mesos havia registrat més complicacions, l'AP7, ha vist alleugerida la pressió gràcies a aquestes mesures que el Servei Català de Trànsit hi ha dut a terme, com ara la limitació de la velocitat màxima permesa a 100 km per hora entre Gelida i Martorell, que ha fet que no s'hagin produït accidents múltiples durant aquests dies de festa. Així mateix, també s'ha indicat que hi ha contribuït l'obertura de carrils addicionals quan s'han detectat pics de retencions. Aquests han estat operatius durant 5 hores diumenge i al llarg de 10 hores més aquest passat dilluns, una mesura que ha generat major fluïdesa de trànsit, especialment en el tram sud entre Vilafranca i el Papiol. Us expliquem també que la policia municipal de Calafell ha detingut una persona que hauria comès nombrosos robatoris d'aixetes de diferents fonts del municipi. Es tracta d'un home de 49 anys, veí del nucli de Segur de Calafell. La policia li imputa els delictes de furts i danys al mobiliari urbà. Des de l'Ajuntament de Calafell expliquen que aquests furts s'estaven produint amb assiduïtat des de ja feia un temps al municipi. La policia ha confiscat una dotzena d'aixetes que havien estat sostretes de les fonts municipals. També recordem que en el marc del programa Treball i Formació Línia Dona del Consell Comarcal de l'Alt Penedès s'han contractat 4 dones en situació d'atur de llarga durada i no perceptores de cap prestació de desocupació. Les persones contractades treballaran durant 12 mesos a jornada completa fent treballs de suport administratiu i comptable en 6 ajuntaments de la comarca. Dues de les participants treballaran als ajuntaments de Santa Margarida i els Monjos i Sant Sadurní, i les altres dues treballaran de forma compartida als ajuntaments de Font-rubí i el Pla i els ajuntaments de Sant Cugat, Sesgarrigues i Torrelles, respectivament. A més d'adquirir experiència laboral en un entorn de treball real, aquestes persones rebran una formació transversal per millorar la seva qualificació i les seves competències i tindran un acompanyament individualitzat per facilitar una millor adaptació al lloc de treball. I acabarem tot recordant que el Mes Cultura de Santa Margarida i els Monjos comença aquest divendres amb la commemoració de la Segona República. La segona edició del Mes Cultura, doncs, té l'objectiu de promoure la difusió de la cultura en tots els seus àmbits. La programació es durà a terme del 12 al 28 d'abril i inclourà propostes com ara espectacles i tallers infantils, teatre de creació, cinema, presentacions literàries o tallers de decoració floral. La primera activitat s'ha programat aquest divendres, dia 14, amb un acte institucional de commemoració de la Segona República al Castell de Penyafort, amb la participació dels familiars dels mecànics i aviadors Antoni Vilella, Aquili Mata i Miquel Comas. Diumenge destaca la jornada cultural que es farà també al castell, amb visites guiades i dansa, en col·laboració amb l'Escola Assumpte Trens del Casal de Vilafranca i un espectacle familiar.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Ara passen 5 minuts de 11:15. Després de parlar amb companys que estan al món de l'ensenyament i com ens agrada fer un cop al mes, toca gastronomia, toca maridatge amb el nostre xef i sommelier de capçalera. Comencem a Domenys Ràdio, on ens esperen la Lourdes i el David. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia. Què tal, David? Com estàs?
Molt bé, molt bon dia.
Com ha anat la Setmana Santa?
Pues una santa setmana.
Molta feina, perquè molta gent hi havia a Calafell, eh?
Sí, sí, sí. A més, el temps ha acompanyat, no? I la gent tenia ganes. Són unes vacances que la gent es queda bastant per aquí.
Sí. Bé, doncs, productes de temporada. Quins ens recomanes o quins hem de tenir sempre a les nostres cases?
Doncs, bueno, ara, amb l'inici una miqueta ja de la primavera, doncs el que recomanem, els que us portem avui, per exemple, que ara ja comencem a veure-ho bastant per la gent que comença a caminar pels marges i camins, no? Els espàrrecs. En aquest cas, els espàrrecs de marge, però també els espàrrecs verds, els espàrrecs blancs, que són productes que estem acostumats a veure'l tot l'any, però, per exemple, doncs, sí que és veritat que és la temporada o quan són d'aquí, no? És en temps de primavera, igual que les faves, no? Igual que els pèsols, en temps de les fruites, doncs les maduixes, que també es portarem de postres, doncs és una miqueta el que comencem una miqueta tota aquesta temporada, no? Llavors, bueno, la primera recepta és una miqueta per aprofitar aquests espàrrecs verds de marge, no? Que normalment el que acabem fent són truites, no? A casa, simplement saltejats, però que, bueno, que al final també ho pots acompanyar, doncs, amb altres productes, no? Per exemple, doncs som uns calamarsons, val? Uns calamarsets petits, val? Els espàrrecs de marge, fem una miqueta de ceba de figueres, bueno, que tinguem. Llavors, el que faríem, doncs, bueno, primer, doncs, aquests calamarsets, doncs, deixar-los ben nets el que seria per dins, si són petitets, val? També ho podíem fer amb calamar gran i tallat, doncs, a trossos. El que faríem és, doncs, primer de tot, doncs, amb una cassola, doncs, marcar, doncs, aquests calamarsets, retirar-los, un cop estiguin marcats, afegir una miqueta uns alls laminats, una miqueta de ceba, sofregir el que seria, doncs, aquest all amb aquesta ceba, que ens quedi una miqueta, doncs, putxadeta, una miqueta, doncs, tendreta, amb cura, d'acord? Si us agrada, a vegades ficar una miqueta de picant també, doncs, amb el bitxo, un puntet de bitxo també us anirà molt bé, val? I quan això ja tingui color, afegim els espàrrecs. L'espàrrec a verd de marge, aprofitarem la part de dalt, que és la part més, doncs, bueno, la part bona, no? Que té aquest punt més vegetal de fruita seca, no? Al final d'aquest, bueno, de rústic, no? Que no té res a veure amb l'espàrrec verd de cultiu. Això ho remenarem, afegirem aquests calamarsons, val? I afegirem, doncs, un raig, si teniu, de vi blanc o de brandi, també us pot anar molt bé. Això ho taparem, d'acord? Que faci una miqueta de xup-xup que deixarà anar. I simplement, si teniu una miqueta de julivert picat, ficat per sobre, i ja tindreu, doncs, una miqueta per fer uns calamarsets amb aquests espàrrecs de marge, que també els podríem fer, doncs, amb espàrrecs de cultiu, en aquest cas. Però llavors ja els hauríem de tallar, doncs, per la meitat, perquè es quedessin més tendres.
Xavi, molt bon dia, com estem?
Aquí, plena primavera.
El David sempre ens obre la gana. No falla mai. Jo abans de preguntar-te per aquest maridatge, quines novetats tenim en el món de vins escumosos?
Doncs, bueno, aquests dies ve dies de festivals, vull dir, una mica que és de gaudir de carrer, d'activitats que s'estan fent. Doncs ara, doncs, és començar la primavera i doncs és aquelles coses de, doncs, estan brotant les vinyes i llavors també, doncs broten moltes iniciatives i estan sortint, doncs, moltes coses per fer, doncs, al voltant del vi aquests dies, que és per gaudir-ho i per disfrutar. Tema de temporada, doncs jo sempre a primavera penso en els vins rosats, que surten els nous vins rosats, doncs de, ara doncs és quan estan en el seu moment doncs, àlgic, els de la collita 2022, i llavors doncs, ara també doncs, bueno, tenim Sant Jordi i Quatre Passes, doncs, també sempre doncs, ens dediquem doncs, a oferir rosats doncs, per als dies doncs, de Sant Jordi, perquè també bueno, està en el seu moment i també doncs, té aquest punt una mica més romàntic. I, doncs, i també la meva idea era presentar una novetat que justament em va molt bé doncs, amb el plat que ha presentat doncs, el David, que és un vi blanc de, amb denominació d'origen Penedès del celler Torres, de la família Torres, diríem de Pacs del Penedès, celler reconegut, que sempre han sigut molt innovadors buscant varietats, o antigament era com buscar varietats d'altres zones geogràfiques, com van ser doncs, grans impulsors de Rieslings, de Chardonnay, Sauvignons Blancs, tenir uns grans vins d'aquestes varietats, però ara estan buscant les varietats més tradicionals. I han recuperat una varietat que es diu Forcada, o que li diuen Forcada, i que primer van treure una edició limitada molt, molt petita, que bueno, és una varietat de raïm blanca, i ara doncs, l'han copejat amb una mica de xerel i han tret un vi que es diu El Clos Ancestral. Ha sortit just aquesta setmana, és de la Barema 2022, i ens trobem que és un vi blanc doncs, bastant de gust, molt sec, amb notes bastant una mica vegetals, que ens lliga bastant per això amb els espàrrecs, i és a la vegada doncs, bastant gustós, que també, doncs, tot i que siguin uns calamarsets finets, però s'ha anat doncs, a aquest plat doncs, complementant amb coses i amb les notes vegetals, que fa que també doncs, aquest vi doncs, ens aguanti molt bé. I llavors ens seria una novetat que també ens va fantàstic amb aquest plat.
Doncs anem a buscar el segon plat, David.
Sí, doncs mira, el segon plat doncs, ho farem en pèssols, d'acord? El pèssols doncs, ens pot acompanyar doncs, bueno, des d'un simple sopar doncs, amb pèssols amb patata, que és boníssim, d'acord? Els pèssols doncs, a la catalana, no? Amb la botifarrana i la cansalada, que també són doncs, fantàstics, però els podem incorporar també, per exemple, doncs, amb arrossos, per, no? Hi ha molts arrossos de mar i muntanya doncs, que al final et porten doncs, aquests pèssols. Jo vull que s'ho espai una miqueta un canvi també, perquè al final la cuina no sigui avorrida i sortim una miqueta de tot això. I bueno, lligar una miqueta amb altres cuines i en aquest cas doncs, fer un cuscús vegetal d'acord amb aquests pèssols. El cuscús és aquest, al final és el blat, val? Triturat, que és molt, molt, molt conegut doncs, de la cuina doncs àrab no, però que nosaltres també el podem fer servir al final per això, per fer una miqueta de diversió. D'acord? Uh-huh. Què faríem amb aquest cuscús? Hi ha diferents tipus de cuscús. Jo recomano, doncs, ja n'hi ha uns, que ja simplement es fica a bullir aquesta aigua, d'acord? Ficaríem, doncs, sal, ficaríem aquí una miqueta d'herbes que tinguem, doncs, una miqueta de farigola, si tenim una miqueta de net, val? Una miqueta de safrà, una miqueta de pimentó, una miqueta de curri, si us agrada, no? De més així, és més especiat, val? Que aquesta aigua agafi doncs, un gust força interessant. Ha d'haver la mateixa quantitat d'aigua que de pes, en aquest cas, d'aquest blat, no? Del cuscús. Això el que farem doncs, és tirar aquesta sèmola, que és, al final és una sèmola, d'acord? Uh-huh. I un cop arranqui el bull, el retirarem del foc, taparem, remenarem, ficarem una miqueta d'oli d'oliva i ja tindrem aquesta base de cuscús, d'acord? Com acompanyarem això, els pèssols, no? Llavors el que farem aquí és fer una miqueta un sofregit, d'acord? Amb una miqueta de ceba, una miqueta de porro, val? Una miqueta d'all, tot picadet amb un quadradets, no? Que diem els cuiners una miqueta el que seria la brunoise. D'acord? Això ho saltejarem una miqueta, que ens agafi una miqueta doncs, de color. Ficarem també una miqueta de pebrot vermell, una miqueta de pebrot verd. Llavors ficarem un rajolenet de vi blanc i ficarem pèssols. Pèssols fiquem quantitat perquè em sigui una miqueta el protagonista d'aquest cuscús de pèssols. No? Això, ficarem uh-huh. aquests pèssols, remenarem que s'ofeguin una miqueta, d'acord? I afegirem si fa falta que ens una miqueta d'aigua, d'acord, o de brou, perquè faci una miqueta de xup-xup que ens colgui aquest pèssol, retirarem, d'acord, i un cop ja tinguem això, doncs simplement ho barrejarem amb aquesta sèmola que ja tenim cuita i aromatitzada, d'acord, ho remenarem, I això, a partir d'aquí, podeu saltejar aquest costús a una miqueta de paella i aquí podem acompanyar doncs, amb qualsevol carn, amb qualsevol peix que podíem fer. Pues avui pues, farem doncs, uns filets de lluç a la planxa. No? Pues es fan uns filets de lluç a la planxa i s'acompanya doncs, amb aquest cuscús de pèsols per donar-li un toc diferent també als nostres sopars, als nostres acompanyaments.
Doncs bueno, jo també me'n vaig una cosa... Bueno, aquest té un punt de complicació, a vegades també les espècies i tot, ens costa una mica, també anem amb una cosa fresqueta, amb varietat doncs, tradicional del Penedès, com és la malvasia de Sitges, i havia pensat, doncs, bueno, ara hi ha molt nivell, hi ha uns quantes malvasies i totes molt diverses, que és bastant interessant, i crec que en general ens aniria bé doncs, amb tots els vins elaborats amb aquesta varietat de malvasia de Sitges, els blancs secs, que són aromàtics, tenen un punt d'acidesa i també llargada en boca, i pensant doncs, que també doncs, he pensat en un que es diu Espígol, del celler Pérez Baltalla, que estàvem doncs, a Torres, està a Pacs, doncs, Pérez Baltalla també està a Pacs, a l'altre costat de la carretera, i llavors doncs, Pérez Baltalla doncs, té doncs, un vi que l'anomenen Espígol, que també doncs, amb inspiració doncs, amb aquestes flors que en recorda la malvasia, i és un vi doncs, amb aromàtic, amb un punt d'acidesa que en refresca molt a menjar, i té molta llargada, i llavors és un vi doncs, molt, molt interessant. També ens permet un aperitiu, vull dir, però aperitiu i aquest plat, doncs, així amb el cuscús, doncs, també ens hi aniria, doncs, molt bé. Si aquest cuscús, en comptes d'anar, doncs, amb el lluç, ens anéssim amb carpos, llavors ja hauríem de fer un canvi de vi, diríem, que ja ens aniríem, doncs, ja cap a un vi negre o amb algun altre, però com que, doncs, hem anat amb el peix, doncs, amb el lluç, doncs, ens va a la mar de bé, doncs, amb una malvasia de Sitges.
Déu-n'hi-do, bona combinació. I ara el plat preferit meu, que són les postres, David. No, jo ara vaig a preguntar una cosa, i és el tema de Sant Jordi. Si ens faràs un doble té, avui o no.
Ah, de Sant Jordi, no.
No, bueno, vale. Farem...
No, perquè... bueno... També si li podem lligar, encara amb el postre aquest, encara el lligarem. Mira, farem un tiramisú de maduixes, val? I també, doncs, per donar-li un toc així a Sant Jordi, doncs també, i us explicaré com podeu fer, doncs, per caramelitzar una miqueta uns pètals de roses, que al final poden ser un bon postre per Sant Jordi, no?, en aquest cas. Val? Per fer aquest tiramisú de maduixa i roses de Sant Jordi o de primavera, doncs una miqueta el que és la idea fer una miqueta amb una copa, fer una espècie doncs, de tiramisú. El tiramisú sabeu que és doncs, aquest, no? Aquest postre fet amb cafè. Aquí substituirem el cafè una miqueta per maduixes i per un culis de maduixes. Com ho muntarem, això? Doncs bé, bueno, farem una miqueta... una crema de mascarpone, val? O una, diguéssim, la base d'aquests postres, doncs una miqueta de rovell d'ou, amb 2 rovells d'ou, 25 grams de sucre, 10 mil·lilitres d'aigua, 100 grams de mascarpone. Val? Ficarem una miqueta l'aigua i el sucre el dissoldrem, el ficarem una miqueta a calentar perquè es dissolgui, ficarem aquest rovell i ficarem aquest mascarpone i obtindrem doncs, una miqueta aquesta crema de mascarpone. Què farà de base d'això, no? Hi hauria la part del biscuit, val? Aquí, doncs, el mateix, faríem uns melindros, val? O uns biscuits que tinguem, o uns cocs ràpids que fem, o no? Qualsevol biscuit que tinguem, i el que faríem, doncs, és bueno, agafar unes maduixes i fer un culis, val? Un culis bastant lleuger, en aquest cas. Ficaríem, doncs, unes 4 maduixes, ficaríem una miqueta d'aigua, una miqueta de sucre, d'acord? Tallat a trosset, que bulli durant 5 minutets, el remenaríem, val? I un cop estigui remenat el triturarem, d'acord? Si teniu una miqueta de vainilla, li quedarà molt bé ficar-hi una miqueta d'essència de vainilla. Què farem? Agafarem aquests biscuits, els mullarem una miqueta amb aquest culis, d'acord? I agafarem també unes maduixes, doncs, amb natural. Agafem una copa, per exemple, d'aquestes d'aperitiu, no?, de martini, aquestes triangles, i el que farem és ficar doncs, primer una base d'aquesta crema de mascarpone, unes làmines de maduixa natural, val? Aquest biscuit que hem remullat amb aquest culis de maduixes i tornem a fer una capa de mascarpone, no, així, fins, si podem fer amb aquesta copa tres capes de diferents, de mascarpone, làmines de maduixa, biscuit amb colís, no? Fins a l'última, que ficarem aquesta maduixa, d'acord? Per donar-li també aquest toc floral, doncs també, si teniu pètals de roses, sobretot, doncs, per quan sigui, doncs, una miqueta, no?, més endavant, dintre d'uns dies, Sant Jordi, pues, sempre ho heu de fer amb roses pels vostres jardins, i que sapigueu que no estiguin tractades, eh? No serveix les roses que estiguin tractades perquè no sapigueu una miqueta l'origen, no? El que es fa és agafar, doncs, una miqueta de clara d'ou, d'acord? Es bat amb sucre, i això, doncs, el que farem, doncs, és remenar-ho, d'acord? Agafarem aquests pètals de rosa dels nostres jardins, que no haguem tractat i que siguin totalment ecològics, val? Mullarem una miqueta aquests pètals de rosa amb aquesta clara semimuntada amb sucre, val? I ho ficarem al forn molt suaument, d'acord? Durant uns 10 minutets a 100 graus veiem que s'anirà assecant, d'acord? I deixem que s'assequin. Llavors això pot ser una bona decoració per aquest tiramisú una miqueta, doncs, de maduixa, o sigui, aquest punt floral.
Xavi, com maridem aquestes postres?
Amb bombolles rosanetes.
Aquí jo ja estava esperant,
ja era això, ja no hi havia més. Doncs està clar, aquí les maduixes, doncs, els escumuls, doncs, els caves rosats, doncs, recorden també molt les fruites vermelles, i llavors, doncs, aquí, doncs, i també, doncs, la maduixa, doncs, també té la seva acidesa, que també, doncs, el cava, doncs, també ens manté molt bé, doncs, que també té bona acidesa, doncs, ens manté, doncs, ens equilibra molt bé, i també, doncs, per sempre, doncs, les bombolles ara amb la primavera, doncs, comença a fer calor, doncs, també, doncs, van molt bé. I havia pensat, doncs, amb un cava del celler Umesú, un celler, doncs, que està a Guardiola Font-Rubí, i aquest és, concretament, pensava, doncs, amb l'Ardea Rara Avis, que, bueno, és una ampolla especial d'Umesú, vull dir que té uns noms una mica complicats, doncs, d'entendre, però vull dir, és allò, l'Umesú, doncs, del celler Umesú, l'ampolla especial de rosat, doncs, que és un Pinot Noir amb molta intensitat de fruita, bombolla fineta i bastanta persistència, doncs, en boga, i tot i que no té molt, molt color, però la persistència i el gust de fruita, doncs, el tenim a la boca, de fruita vermella, el tenim a la boca i ens persisteix, que també, doncs, és el que ens interessa, doncs, amb els escumosos rosats. I llavors aquí, doncs, ens trobem de dolçó, no en té gaire, és un brut, la majoria de rosats són bruts, però aquí la dosificació és molt baixa, que, doncs, també, doncs, fa que sigui, doncs, hasta per després, doncs, continuar després del postre, anar, doncs, fent sobre taula, doncs, amb aquest rosat. I és, crec que és una cosa interessant per pensar en Sant Jordi, o pensar, doncs, en qualsevol dia, doncs, que, i aquest rosat ens permet des de començar per l'aperitiu i acabar per un postres així amb maduixes.
Tot molt rosa, sí. Les roses, el rosat, les maduixes.
És la primavera, eh? és això que ens va.
Xavi, la Lourdes li preguntava al David per si ens lligava aquestes postres amb Sant Jordi. Jo aprofito perquè ho comentaves tu, que per Sant Jordi feu una cosa molt xula des de Calfero, que són aquests rosats que emboliqueu com si fossin roses. Una miqueta, com maridareu? Què ens recomanes per maridar a aquest Sant Jordi?
Doncs, bueno, aquesta tradició, ara potser molta gent ho està fent, això d'embolicar roses, recomanar rosats, però potser em sembla que tinc documentat que vam començar el 2002 a fer-ho, vull dir que ja portem, doncs, quasi 20 anys, doncs, preparant, doncs, aquesta iniciativa, perquè, bueno, és una mica el que comentava abans, que lliguem una mica, doncs, que estem en el moment que estan millor els rosats, època de rosats, Sant Jordi, pensem en rosa, i, doncs, ja tenim, doncs, preparat, vull dir, ara és... avui és el canvi, estàvem ara pensant en Setmana Santa, doncs, quines celebracions que havíem de fer o què oferir, doncs, per la gent que es trobava aquests dies de Setmana Santa, i ara, doncs, ja ens posem, doncs, perquè tenim d'aquí 10 dies, doncs, tenim Sant Jordi, i llavors, doncs, ja aquesta tarda ens comencem a embolicar ampolles com si fossin roses, que té l'avantatge que ho pots regalar, ho pots veure, i a més, doncs, també ho comparteixes, i és una mica, ja tenia el vi que et veuràs, doncs, el dia de Sant Jordi. Aquest any cau amb diumenge, que també és un dia una miqueta estrany, que normalment és una celebració d'entre setmana, però, bueno, també, doncs, potser es farà una festa més grossa. No ho sé, no sabem com anirà.
Ara ho deies, cau en diumenge, i sempre és aquesta incògnita perquè sobretot floristes i llibreters, aquests dos gremis sempre diuen que quan cauen cap de setmana són anys més fluixos. Quina previsió teniu vosaltres, Xavi?
Nosaltres, vull dir, crec que és independent, perquè vull dir, no, vull dir, anem diferent una mica dels fluixos, però clar, crec que durant el dissabte doncs, ja estarem doncs, oferint i serà un bon moment per vendre doncs, aquestes roses, entre cometes, doncs, que ja serà doncs, tot el cap de setmana doncs, que estarem doncs, ambientant-nos amb aquest ambient, i crec que ens anirà bé. L'únic és això, que la festa d'anar a buscar, doncs, m'imagino que moltes poblacions el dissabte doncs, ja començaran doncs, a tenir doncs, les seves parades o no esperar-se el diumenge, perquè el diumenge és molt just per equilibrar el, vull dir, per equilibrar el que faries en un altre any. I, bueno, i també el dissabte, bueno, és que estem venint amb uns dies de molta activitat, vull dir que el dissabte hi ha fira, el dissabte 22 hi ha fira al Viart a Sant Llorenç d'Hortons, que també anirem a fer un tast. Sembla que paral·lelament també hi ha doncs, el Microvia Avinyonet. La setmana següent hi ha els Ressons, que també hi haurà concerts per tot el territori, i nosaltres també farem un tast a la Fesina, doncs, al Centre d'Interpretació del Cava, doncs, d'aquí Sant Sadurní, que vull dir que es tracta d'estar una mica a la guaita a les agendes i passar-se la mar de bé amb copetes de vi de cava.
Agendes molt plenes. I, David, acabem amb tu. Parlàvem amb el Xavi d'aquestes previsions per Sant Jordi. Com teniu vosaltres les agendes?
Doncs, bueno, caure el diumenge, clar, també ens passa una mica com els llibreters i això, que sí, ens agradaria que quedéssim en un altre dia, perquè diumenge ja tenim prou feina. Ja tenim, no? És veritat que quan cau entre setmana, doncs, puguem que no... és com una miqueta el dia dels enamorats de Catalunya, no? I sí que és veritat que la gent aprofita una miqueta per sortir a dinar. Tot i que és diferent, eh? El Sant Valentí és curiós, eh? Però la gent que ve, les edats també són diferents, no? Però sí que és un dia doncs, de celebració. I al caure en diumenge, doncs, quedarà una miqueta dissolta.
Vaja, esperem que no quedi del tot i que sortim i gaudim de la festa, de la gastronomia, del bon beure i de les roses. Xavi, David, com sempre, ens encanta tenir-vos aquí al programa. Gràcies i bona rentré.
Molt bé. Adéu.
Gràcies, Silvia.
Adéu, cuideu-vos.
Adéu.
En honor a aquestes roses de Sant Jordi, Lion Anderson canta Rose Garden. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, I beg your pardon. I never promised.